Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 4 de juny del 2025, un dia que comença amb el cel mig encapotat i amb nuvolositat variable, després de les pluges que hem tingut aquesta passada nit, algunes de les quals s'han convertit en tempestes. Sembla que el temps es manté inestable de cara a les properes hores. Avançament de la previsió, Dani Ramírez.
Arriba un altre front, algun ruixadet, i a la tarda tempestes que podrien ser de moderada a forta intensitat, 15, 10, 20 litres per metre quadrat en poca estona, en punts del Ripollès, de la Cerdanya, sobretot també de l'Alt Empordà, de la Garrotxa, del Pla de l'Estany i del Gironès. Aquí és on més plouria, segons el pronòstic, les temperatures amb tendència a baixar lleugerament.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Per nosaltres i per mi, personalment, és un acte d'honestetat i honradesa política. I ho vull destacar en mayúscules.
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, diu adéu a l'alcaldia. Magda Roca serà la nova alcaldessa del municipi a partir del mes de juliol.
L'exemple perfecte de que jo sóc una dona dels hostalets, sóc la Magda dels hostalets, molta gent em coneixerà per la Magda de Cala Torrossa dels hostalets, i em costava molt entendre de vegades, no, aquesta vall, perquè aquesta vall són 8 pobles, som 7 pobles grans i després tenim Falgars. Doncs entendre que tots podem funcionar individual, de manera individual, i no hem de morir, o sigui, no hem de matar la identitat de cada poble, ni molt menys.
Lluís Amat diu que la Vall d'en Bas ha fet un tomb des que la Vall Plural va entrar a governar fa 10 anys. Posa d'exemple la residència del poble, Can Trona i l'Alberg, com a projectes destacats. Escoltarem la nova alcaldessa i també l'alcalde sortint. Ja han començat les obres de millora de la Nacional 260 entre Can de Bànol i Ribes de Freser. Es tracta d'una actuació molt reclamada per part dels ajuntaments implicats, ja que en alguns punts l'asfalt està completament desfet. L'alcalde de Can de Bànol és Oriol Lázaro.
Tot pensar que l'últim cop no es devia fer així de bé, però el que és molt important que s'executi ben executat, com tot, eh? Al cap i a la fi, si fas les coses ben fetes, duren en el temps i fan un bon servei. Si fas les coses mal fetes, en seguida s'espatllen i el servei és molt dolent, que és el que està passant ara. És important tenir-ho arreglat, home, i tant. Aquí hi ha una quantitat de trànsit, no tan sols de trànsit pesat de camions, que ja hi és, eh? Sinó, a més, tenim un trànsit de vehicles i d'utilitaris molt sovintejat.
Avui tractarem el tema del trànsit per partida doble, perquè l'Ajuntament de Ripoll i l'empresa Alfanet posen en marxa una prova pilot amb dos aforadors de trànsit a l'entrada sud. L'objectiu és analitzar el volum de circulació que passa per aquesta zona. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Bàsicament és per a un ús estadístic, per intentar, doncs, analitzar quin és el tràfic d'aquella zona, per intentar millorar, doncs, i planificar també urbanament, no, la mobilitat de la nostra vila. És una prova pilot que ens han ofert de manera totalment gratuïta l'empresa de Seguretat Alfanet. Les l'han implementat ja en algun municipi de la costa i cercaven, doncs, un municipi de muntanya per també poder fer la prova pilot. I en aquest cas, doncs, molt agraït que hagin escollit la Comtal Vila de Ripoll.
Les millores de climatització a l'oficina d'atenció al ciutadà d'Olot poden ser una realitat aquesta mateixa setmana. El regidor de Transició Energètica, Isaac Cribillers, diu que es tracta d'una operació d'urgència.
A una ubicació a l'ús, una ubicació tancada i sonoritzada, orientada a un lloc que pertoca, i aquesta solució ha donat resposta a la climatització local i també a una instal·lació adequada a la mateixa i a l'absència d'afectacions a l'exterior.
I avui també parlarem d'educació, perquè l'Institut Abat Oliva de Ripoll amplia la seva oferta acadèmica amb un nou cicle de formació professional bàsica en cuina i restauració. A partir del curs que ve, el centre donarà l'opció als alumnes de compaginar les assignatures bàsiques amb aquesta proposta específica. Amb una durada de 2 cursos acadèmics, els joves, quan acabin, rebran una doble titulació, la de graduat d'ESO i el certificat professional. L'escoltem el director de l'Institut en Ripollès, Joan Maria Roig.
Aquest curs, com diem, és un grau bàsic de formació professional, el que passa que estaria marcat encara a dins de l'educació obligatòria. Per tant, és una alternativa a aquells estudiants que estan fent ESO, però que per diferents motius, potser el fet de seguir una escolarització absolutament normal amb tot el currículum que marca l'ESO, doncs tenen certes dificultats. El que permet és que puguin compaginar imaginar el que serien els estudis propis de català, castellà, anglès, les diferents matèries que s'imparteixen a dins de l'ESO, però també combinat en el que seria aquesta formació més de caràcter professional, que en el nostre cas està relacionat amb cuina i gastronomia.
I avui us presentarem un viatge, el que està fent el president del motor antic Garroig, en Jaume Cos, que reprodueix el viatge en moto que va fer en Josep Ros de Castro l'any 58. Aquesta setmana està recorrent els més de 1.000 quilòmetres que separen Olot i Roma.
El senyor Josep Ros va ser una persona que va estar molt a la vida social d'Olot durant molts anys. Va estar a l'Ajuntament, va estar de regidor dues vegades, era un practicant, era un senyor que anava donant indicacions, era un senyor molt del poble, un senyor que havia fet moltes coses, entre elles doncs, que havia aconseguit el que avui, que encara li estarem agraïts, que va aconseguir que es fes l'aigua de Boca, és a dir, el pous per trobar l'aigua de Boca que avui tenim encara aquí a Olot, que va ser uns pous que es van fer allà al Parc Nou.
Són les 8:05. Ivan Brañer es converteix en el primer fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El davanter català signa pel conjunt olotí després d'una temporada al Langreo de segona federació, on ha marcat fins a 8 gols. És la primera incorporació del nou director esportiu, Lluís Micaló, i l'objectiu és substituir la baixa que ha deixat Chema Moreno.
La veritat que molt, molt, molt content per lo que és el club, per l'afició i el camp que té. I personalment parlant, penso que és una oportunitat que no podia desaprofitar. La veritat que molt content de poder formar part d'aquest club aquest any.
El torneig Germans Vila-Riera ja està en marxa. La 21a edició d'un dels tornejos de referència del Ripollès ha començat aquest cap de setmana amb les categories infantil i a la bifemení i també a l'escoleta. També han jugat les categories S9 i S10, que no han pogut acabar el torneig a causa del temps. Ara els Germans Vila-Riera es prepara pel segon cap de setmana on jugaran les categories S11 i S12. El coordinador de futbol de l'Efec Vall del Ter és en Carles Sobirana.
Sí que és veritat que l'entorn ens ajuda, la climatologia, tot i que plou a vegades, ens ajuda molt perquè no fa la calor que pot fer altres llocs d'indrets de Catalunya, i bueno, tenim molta tradició, és la 29a edició, i estem molt satisfets d'any rere any, mica en mica, anar creixent i fent disfrutar sobretot a la part final de la temporada, que serveixi de cloenda als equips i que passem una bona jornada de futbol.
Més de 250 esportistes s'han reunit a Olot en els Jocs Catalans d'Esports Adaptats. Des de la federació reiteren la importància de descentralitzar aquest tipus de campionats per donar-los a conèixer arreu del territori. En natació, l'esportista garrotxí Mamadou Dembélé ha aconseguit la primera posició. La secretària tècnica de la federació és Lídia Granyana.
Important perquè, a més a més, aquest any tenim esportistes que són del municipi, que juguen a bàsquet i són d'Olot, i ells ho agraeixen. I al final també és una manera de donar a conèixer i a veure que existeixen aquests tipus d'esports, que hi ha esportistes al mateix municipi que els practiquen i que no el poden practicar al municipi, sinó que han d'anar a localitats col·lindants per tal de poder practicar-lo.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui, políticament parlant, totes les mirades estan posades a la Vall d'en Bas. I és que Lluís Amat diu adéu a l'alcaldia i Magda Roca serà la nova alcaldessa del municipi a partir del mes de juliol. Agafa el relleu a Lluís Amat, que ha estat alcalde en els últims 10 anys. Tal com ell havia anunciat, ha mantingut el càrrec fins a la meitat d'aquest mandat. Amat, però, seguirà a l'equip de govern com a regidor d'Educació i també de Cultura. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Lluís Amat ha anunciat aquest dimarts que agafarà el relleu de l'alcaldia de la Vall d'en Bas a mig mandat, tal com va prometre abans de les darreres eleccions municipals. Serà la regidora de l'equip de govern Magda Roca dels Hostalets d'en Bas, qui es defineix com una persona regada a la vall. Ha treballat al sector serveis i des del principi del projecte de la Vall Plural, amb Lluís Amat al capdavant, ha estat al seu costat. Magda Roca serà la primera alcaldessa de la Vall d'en Bas de la història.
Donar moltes gràcies per la confiança que em fa la Vall Plural i sobretot l'equip. És un regal aquesta oportunitat. És una gran responsabilitat la que estic agafant, un gran, gran honor. Per mi ja no és l'alcaldia, sinó el fet de ser dona alcaldessa i la primera a la Vall d'en Bas. Espero deixar un bon record i fer una bona feina, dir que també sempre faré la feina des de la bona fe, intentant sempre millorar i aportar de manera positiva.
Aquest dimarts s'ha anunciat qui serà el relleu de Lluís Amat, però el canvi d'alcalde no es produirà fins a finals de juliol. El 22 de juliol es farà el ple de renúncia de Lluís Amat i el 29 el ple del nou Cartipàs, que pràcticament no variarà. Lluís Amat seguirà sent regidor d'Educació i Cultura. Assegura que se'n va satisfet de la feina feta durant aquests 10 anys com a alcalde.
Profundament agraït. No puc estar més agraït de la vida. Ser l'alcalde del teu municipi és un honor enorme. Si a sobre hem anat guanyant amb claretat les diferents eleccions, no? I tu estàs al capdavant, home, t'injecta de responsabilitat i també de satisfacció. Jo crec que hem fet molta i bona feina. Sempre hi ha coses que es poden fer millor, segur, però que hi hem treballat moltíssim.
La Vall Plural es va imposar en les darreres eleccions municipals amb un 59% dels vots i va obtenir 7 dels 11 regidors.
Però Gerard, com valora la feina feta, Lluís Amat?
Destaca la feina feta en educació, cultura i medi ambient, però també en aspectes socials. Posa d'exemple la inversió que es fa des de l'Ajuntament en el dia a dia dels veïns. Lluís Amat admet que l'espina clavada que té és no haver pogut avançar més en temes d'habitatge, però assegura que hi ha molts exemples que demostren que han millorat la Vall d'en Bas, que es van trobar el 2015.
Ens trobem amb la patata calenta de la variant, amb una futura residència que era un esquelet, no hi havia res, amb un cantona que era un altre esquelet, amb un alberg que no funcionava, i home, el mirador del Puigcercle és una realitat ja fa anys i funciona bé, el cantona el vam redefinir-ho i crec modestament que és un cert referent cultural de la comarca. L'alberg ja fa temps que ja es forma part de Xanascat directament.
La variant d'Olot, les preses i la Vall d'en Bas ha estat un dels grans maldecaps que ha tingut Lluís Amat.
És el roc a la sabata, tot i que jo crec que una vegada més no hem enganyat mai a ningú. O sigui, nosaltres des del primer dia hem dit milions de vegades no volem aquesta variant, no la volem, més clar no podem dir-ho. El que passa que sempre hem dit que lluitaríem al màxim per influir tot el que poguéssim per minimitzar l'impacte. I ara això estem, i ara això hem estat, i amb això hem treballat, en dimensionar una infraestructura que no ens agrada, que no la volem, que ho tenim molt clar com sense fissures, com a grup, la tenim claríssima. El que ens quedava no és una infraestructura nostra, ens ve imposada. Ben posada per la Generalitat, sigui d'un color, l'altre de més enllà, fa molts anys. I aquí anem i continuem, perquè això no s'ha acabat.
A més, Lluís Amat diu que la Vall d'en Bas ha estat durant anys un municipi referent a nivell comarcal, posant d'exemple la seva participació al procés participatiu Fem Garrotxa.
La nova alcaldessa de la Vall d'en Bas, recordem-ho, la primera de la història del municipi, vol posar l'accent en l'atenció a les persones i en unir encara més els pobles de la vall. Natàlia Moreno.
Magda Roca diu que vol continuar el camí iniciat per Lluís Amat ara fa 10 anys. Admet que ella aportarà la seva personalitat i segurament posarà molt l'accent a les persones i a fer comunitat. Ben aviat, diu, l'equip de govern presentarà un projecte que ajudarà a unir una mica més els veïns i veïnes de la Vall d'en Bas, especialment els més grans.
I és un projecte que a nivell social creiem que pot incidir molt favorablement amb la societat de la Vall, perquè en ser zona rural disseminada tenim el problema de que molta gent doncs està visquent sola, no té companyia o no tenen capacitat de buscar aquest espai on es puguin trobar amb el veí de tota la vida.
Un altre dels grans objectius que es proposa és fer que els veïns de la Vall d'en Bas vegin la importància que tots els pobles sumin i remin cap a la mateixa direcció per fer créixer la vall i respectant i potenciant les qualitats de cada un dels pobles.
L'exemple perfecte de que jo sóc una dona dels Hostalets, sóc la Magda dels Hostalets, molta gent em coneixerà per la Magda de Cala Torrossa dels Hostalets, i em costava molt entendre de vegades, no, aquesta vall, perquè aquesta vall són 8 pobles, som 7 pobles grans i després tenim Falgars. Doncs entendre que tots podem funcionar individual, de manera individual, i no hem de morir, o sigui, no hem de matar la identitat de cada poble, ni molt menys, l'hem de promocionar de tal manera que entre tots puguem crear aquesta vall, que és Vall d'en Bas. Vale? I això també és una cosa que hem d'acabar d'entendre, no? Que potser sumem més quan ens ajuntem que no pas quan cadascú va a la seva.
Aquests són alguns dels trets que la nova alcaldessa vol potenciar a banda d'anar seguint tota la tasca de govern que ella i tot l'equip porten fent amb el lideratge de Lluís Amat i el projecte de la Vall Plural.
Avui també és notícia a la circulació. Perquè ja han començat les obres de millora de la Nacional 260 entre Can de Bànol i Ribes de Freser. Es tracta d'una actuació molt reclamada per part dels ajuntaments implicats, ja que en alguns punts l'asfalt està completament desfet i amb diversos sots a la via, amb el perill, evidentment, que això comporta. Guido Sengerote.
Durant aquesta setmana i la que ve es reasfaltarà la Nacional 260 en el seu tram entre Can de Bànol i Ribes de Freser. El ferm de la via es troba en un estat molt dolent des de fa temps. L'orografia i la climatologia de la zona no ajuden a la conservació de la carretera, però els alcaldes dels municipis afectats també creuen que els darrers treballs no estaven ben fets, cosa que esperen que no es repeteixi. En parlen Oriol Lázaro i Mònica Sant Jaume, alcalde i alcaldessa de Can de Bànol i Ribes de Freser, respectivament.
Podríem fins i tot pensar que l'últim cop no es devia fer així de bé, però el que és molt important que s'executi ben executat, com tot. Al cap i a la fi, si fas les coses ben fetes, duren en el temps i fan un bon servei. Si fas les coses mal fetes, en seguida s'espatllen i el servei és molt dolent, que és el que està passant ara. És important tenir-ho arreglat, home, i tant. Aquí hi ha una quantitat de trànsit, no tan sols de trànsit passat de camions, que ja hi és, sinó, a més, tenim un trànsit de vehicles i d'utilitaris molt sovintejat.
Hi passa molta més gent moltes vegades de la que hi viu, és una via d'accés als caps de setmana també, i no només per vehicles de quatre rodes, sinó també per les motos. Això és molt perillós, i els ciclistes, és a dir, per tot el conjunt de ciutadans que utilitzen aquesta via. No hauríem d'arribar a una via amb aquestes condicions, en aquest mal estat, i menys que hi haguessin uns cartells a l'entrada dels punts quilomètrics, entre els punts quilomètrics més conflictius, atenció a 5 quilòmetres vista i amb bonys. No, perquè això eximeix de responsabilitat al titular de la titularitat de la carretera i genera tota la responsabilitat amb el conductor.
De la mateixa manera, la intervenció servirà per instal·lar un semàfor a la colònia Pernau per poder creuar la carretera amb seguretat i moderar la velocitat del trànsit en una zona amb molta presència de vianants. Ho explica l'alcalde de Can de Bànol, Oriol Lázaro.
Els nostres veïns i veïnes han de creuar vigilant, sempre amb molta, fins i tot por a vegades, no? Quan hi ha molt trànsit t'has d'esperar molt. Era imprescindible posar un semàfor. La colònia Pernau s'ha de dignificar, doncs comencem per aquí, no? per donar-los seguretat, com a mínim, a l'hora de creuar la carretera.
S'espera que la instal·lació del semàfor sigui definitiva, tot estirar a finals de mes o principis de juliol. Tota l'actuació tindrà lloc des de primera hora del matí fins a les 6 de la tarda, els dies laborables, amb talls momentanis a la circulació i pas alternatiu de vehicles. Les obres de l'asfalt de la carretera s'acabaran entre mitjans i finals de la setmana que ve.
I a Ripoll, l'Ajuntament i l'empresa Alfanet posen en marxa una prova pilot amb dos aforadors de trànsit a l'entrada sud, amb l'objectiu d'analitzar el volum de circulació que hi ha en aquesta zona. Carolina Ríos.
Ripoll ha instal·lat dos aforadors a la rotonda de la entrada sud del municipi, un orientat cap a la carretera de Barcelona i l'altre cap a la ronda de Castelladral. Es tracta d'una prova pilot que està fent la empresa Alfanet en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripoll amb l'objectiu d'analitzar els nivells de trànsit i mobilitat de vehicles en aquestes zones. Ho explica Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
I bàsicament és per a un ús estadístic, per intentar analitzar quin és el tràfic d'aquella zona, per intentar millorar i planificar també urbanament, no?, la mobilitat de la nostra vila. És una prova pilot que ens han ofert de manera totalment gratuïta l'empresa de seguretat Alfanet. L'han implementat ja en algun municipi de la costa i cercaven un municipi de muntanya per també poder fer la prova pilot, i en aquest cas molt agraïts de que hagin escollit la Comtal Vila de Ripoll.
Els aforadors s'han col·locat en un punt on s'ha detectat un nivell elevat de trànsit. Cal destacar, però, que aquests dispositius només permeten recollir informació específica com el tipus de vehicle, direcció que segueixen, la franja horària i el nombre de vehicles que circulen per Ripoll en períodes molt concrets.
No graven l'interior dels vehicles, no graven les matrícules, sinó que simplement quantifiquen el nombre de vehicles que estan circulant i miren quina direcció prenen i en quina hora ho fan. És bàsicament tema estadístic i no té res a veure doncs, amb les càmeres que fem servir per poder interposar sancions o per poder detectar infraccions. No és res d'això. Perquè, a més, hem fet col·locar les càmeres a la zona més congestionada de Ripoll, o almenys a la que en genera, segons els veïns, més problemes de circulació, i, per tant, són dues càmeres, que una està instal·lada en direcció Castelldetral i l'altra està instal·lada en direcció carretera Barcelona. I això ens permetrà doncs, analitzar els fluxos de vehicles que passen per aquestes vies.
La prova pilot tindrà una durada inicial d'almenys 3 mesos, però més endavant es pot contemplar una pròrroga si es considera necessari tant per part de l'empresa com de l'Ajuntament.
Les millores de climatització a l'oficina d'atenció al ciutadà d'Olot poden ser una realitat aquesta mateixa setmana. Segons el regidor de Transició Energètica, Isaac Cribillers, es tracta d'una operació d'urgència. Fa una setmana ja es va posar en pràctica la memòria i el full de ruta per fer les millores el més aviat possible en el sistema de climatització de l'espai. És una crònica d'en Roger Isern.
Fa poc més d'una setmana que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot va aprovar la documentació definitiva per millorar la climatització de l'oficina d'atenció al ciutadà d'Olot. Es tracta d'una demanda dels treballadors que ja ve de fa uns mesos i que tot apunta que aquesta mateixa setmana pot ser una realitat. Es farà un canvi d'ubicació al sistema de climatització per tenir les garanties que no falli i doni un bon servei. Entre altres aspectes, el sistema no es podia engegar perquè produïa soroll i molèsties als veïns de la zona. Això comportava que no s'engegués fins a l'inici de l'horari laboral i en aquest cas els treballadors passaven fred. El regidor de Transició Energètica d'Olot, Isaac Cribillers, ha detallat quines mesures de millores es faran en el sistema de l'OH.
A una ubicació a l'ús, una ubicació tancada i sonoritzada, orientada a un lloc que pertoca, i aquesta solució ha donat resposta a la climatització del local i també a una instal·lació adequada a la mateixa i a l'absència d'afectacions a l'exterior.
Cribillers també ha detallat que es tracta d'una actuació d'urgència i que pot ser una realitat molt aviat.
La documentació està tota acabada, la solució està clara i decidida i és de preveure que aquesta setmana es pugui contractar i que com que tot ja s'ha preparat prèviament, doncs que la seva execució sigui immediata.
L'oficina d'atenció al ciutadà es va inaugurar mitjans de setembre del 2024 i va tenir un cost de més d'1 milió d'euros entre l'adquisició del local per part de l'Ajuntament i les obres d'adequació.
Esports. Ivan Brenyer es converteix en el primer fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El davanter català signa pel conjunt olotí després d'una temporada a l'Angreo de segona federació, on ha marcat 8 gols.
Els despatxos de la Secretaria Tècnica de la Unió Esportiva Olot treuen fum. En poc més d'una setmana s'han anunciat 6 baixes, 8 renovacions, inclosa el tècnic Roger Vidal, i un fitxatge. Aquesta primera incorporació es tracta d'un davanter centre, l'encarregat juntament amb Marmas, ja renovat de fer gols per aquesta temporada a la segona federació. Es tracta d'Ivan Brenyer, davanter centre, 24 anys, que durant la temporada passada ha jugat a segona federació amb el Langreo, on ha jugat un total de 35 partits, ha marcat 8 gols i ha repartit 3 assistències. A més, ha ajudat l'equip a quedar en aquesta 6a posició. El davanter de Cervera ha jugat un total de 78 partits a la segona federació, dels quals 51 ho ha fet com a titular i on ha marcat 12 gols. A la tercera federació ha jugat 45 partits com a titular i ha marcat 21 gols. Brenyer ha passat per equips com el Langreo, Pamplona, Cacerinho, Ceuta i el Palo, entre d'altres. El jugador de 24 anys és esquerrà i serà una alternativa més per a Roger Vidal per aquesta temporada en la part ofensiva en el grup 3 de la segona federació. El davanter ja ha fet les primeres valoracions del seu fitxatge.
La veritat que molt, molt, molt content per lo que és el club, per l'afició i el camp que té. I personalment parlant, penso que és una oportunitat que no podia desaprofitar. La veritat que molt content de poder formar part d'aquest club aquest any. El projecte, bueno, penso que el grup aquest que tenim, com cada any es veu, és un dels més difícils de tots, per la qualitat que hi ha, els equips de gran categoria que tenim.
A més, explica que l'objectiu principal és aportar el que necessiti l'entrenador en cada moment i que està aquí per poder donar el 100%.
I sempre s'ha dit que el davanter ha de fer gols, està clar, sóc el primer que vull marcar i vull fer bons números, però bueno, és algo que tampoc controlo al 100%. Està clar que tot el que pugui els faré, però el que sí controlo i el que sí puc donar al 100%, i ho sé, és l'entrega en cada entreno, en cada partit, el donar al 100%, el literalment matar-me al camp per als meus companys, per l'afició i per al club.
Així doncs, Ivan Brenyer s'ha convertit en el primer fitxatge de Lluís Micaló com a director esportiu. La idea segueix sent la mateixa, fer un equip competitiu, però amb gent de casa i sobretot que quan surtin al municipal a jugar els partits o saltin al camp, com a visitants ho facin, sentint els colors de la samarreta que porta.
I el torneig Germans Vila-Riera es prepara pel seu segon cap de setmana, després que hagin participat les categories infantils i alevins femenines i també l'escoleta. Un cap de setmana, per cert, marcat pel mal temps, Marc Roura.
Ja ha arrencat la 21a edició del torneig Germans Vila-Riera. El camp de la Vila de Camprodon s'ha vestit de gala per acollir una de les cites destacades del futbol base a la comarca del Ripollès. El tret de sortida s'ha donat aquest dissabte amb el torneig infantil i alevi femení. Com a novetat, també s'ha estrenat la categoria escoleta, un fet que evidencia el creixement del torneig al llarg dels darrers anys. Escoltem el coordinador de la secció de futbol de la FEC Vall del Ter, Carles Subirano.
Sí que és veritat que l'entorn ens ajuda, la climatologia, tot i que plou, a vegades ens ajuda molt perquè no fa la calor que pot fer altres llocs d'indrets de Catalunya. I bueno, tenim molta tradició, és la 29a edició, i estem molt satisfets d'any rere any, mica en mica, anar creixent i fent disfrutar sobretot a la part final de la temporada, que serveixi de cloenda als equips i que passem una bona jornada de futbol. A la comarca és el més considerat, a la província de Girona també té molta anomenada, i el que volem és mica en mica convidar, i sempre ho intentem i sempre ho aconseguim, que vinguin equips de tota Catalunya, de comarques de Barcelona. Ens costa més per proximitat o per llunyania, de comarques de Tarragona o Lleida, però sempre intentem que vingui algú, i en aquest sentit estem més que satisfets.
Carla, quin diries que
sóc? En categoria alevi femení, el campió del torneig ha sigut el Porqueres, mentre que el Gerunda s'ha coronat entre les infantils. Pel que fa a l'escoleta, la FEC Vall del Ter ha quedat en primera posició, estrenant el palmarès d'aquesta disciplina. L'organització ha destacat el gran nivell futbolístic i el respecte i el bon ambient que han tingut entre tots els clubs.
Estem molt contents d'assistència, del nivell de les jugadores i també de l'escoleta, dels nens. S'ho han passat molt bé, al matí ha fet molta calor. Sí que és veritat que després ha fet un ruixat i després ens ha refrescat, però ara a les fases finals, a les semifinals i als tercers i quarts llocs de finals, la temperatura és ideal i s'està vivint un gran ambient de futbol, ambient femení també, i estem encantats.
D'altra banda, aquest diumenge s'ha disputat el torneig en categoria S9 i S10. La fase de grup s'ha pogut celebrar amb normalitat, però la mala climatologia i la pedra caiguda han obligat a suspendre la fase final. Ara el torneig Germans Vila-Riera no s'atura. Aquest cap de setmana serà el torn de les categories a la vi. Dissabte es farà el torneig de S11 i diumenge jugaran els equips S12.
Aquest any també passaràs calor a casa?
Tenim piscines, ventiladors i equips de climatització. Només et cal venir, tria i ja ho tens a casa. Entra a fesmes.com o vine i t'ajudarem a triar el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada al nostre outlet de jardí.
A Fesmes, fes-ho a mida.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
Natura, gastronomia, música, art i cultura. Arriba a la 5a edició del Ball Viva. Gaudeix de l'actuació més internacional que el Ball Viva ha tingut, amb el pianista Tony Ann, dels grans èxits de Sopa de Cabra, de l'energia de Good Save the Queen, dels clàssics de Luz Casal, de l'humor de Bruno Oro i, per a tota la família, la millor diversió amb el pot petit i activitats infantils. Acompanyat de gastronomia d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero, amb els productors de la comarca. Del 9 al 13 de juliol, compra ja les teves entrades. A benefici de la Vall d'Hebron per la investigació contra el càncer.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Ei, aquesta pizza és brutal!
però segur que som a Olot, perquè el meu paladar diu que estem a Itàlia.
Benvingut a la trattoria de Luigi. Aquí fem les coses com a Roma. Massa fina, ingredients frescos i molt d'amor.
Uf, crec que m'he enamorat.
De mi?
No, de la pizza.
Normal, és la millor d'Olot, no ho dic jo. Ho diuen els nostres clients. Fem la massa de la que tothom parla.
Doncs porta'n una altra abans que m'hi casi.
Trattoria de Luigi, l'autèntic sabor italià directament a Olot. Vine i descobreix per què és la massa de la que tothom parla. Som al carrer Antoni Llopis 8 d'Olot o visita'ns a trattoriadeluigi.com.
Bon dia de nou, són 8:45 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Profundament agraït, no puc estar més agraït de la vida. Ser l'alcalde del teu municipi és un honor enorme. Si a sobre hem anat guanyant amb claretat les diferents eleccions, no? I tu estàs al capdavant, t'injecta de responsabilitat i també de satisfacció.
És Lluís Amat, és l'alcalde de la Vall d'en Bas, que diu adéu a l'alcaldia després de 10 anys en el càrrec. De fet, ja havia advertit que només en aquest mandat estaria 2 anys al capdavant del seu ajuntament. En el seu lloc l'ocuparà la primera alcaldessa de la història de la Vall d'en Bas. Es diu Magda Roca.
Donar moltes gràcies per la confiança que em fa la Vall Plural i sobretot l'equip. És un regal aquesta oportunitat. És una gran responsabilitat la que estic agafant, un gran, gran honor. Per mi ja no és l'alcaldia, sinó el fet de ser dona alcaldessa i la primera a la Vall d'en Bas. Bueno, espero deixar un bon record.
Lluís Amat diu que la Vall d'en Bas ha fet un tomb des que la Vall Plural va entrar a governar ara fa exactament 10 anys i la futura alcaldessa diu que posarà l'accent en l'atenció a les persones i en unir encara més els pobles de la Vall. Avui també el gran ítem del dia és el trànsit, perquè ja han començat les obres de millora de la Nacional 260 entre Can de Bànol i Ribes de Freser. És una actuació molt reclamada per part dels ajuntaments afectats, ja que en alguns punts l'asfalt és pràcticament impracticable. Un dels alcaldes que més ho ha reclamat és el de Can de Bànol, Oriol Lázaro.
Podríem fins i tot pensar que l'últim cop no es devia fer així de bé, però el que és molt important que s'executi ben executat, com tot, eh? Al cap i a la fi, si fas les coses ben fetes, duren en el temps i fan un bon servei. Si fas les coses mal fetes, en seguida s'espatllen i el servei és molt dolent, que és el que està passant ara. És important tenir-ho arreglat, home, i tant. Aquí hi ha una quantitat de trànsit, no tan sols de trànsit pesat de camions, que ja hi és, eh? Sinó, a més, tenim un trànsit de vehicles i d'utilitaris molt sovintejats.
L'Ajuntament de Ripoll i l'empresa Alfanet posen en marxa una prova pilot amb 2 foradors de trànsit a l'entrada sud. L'objectiu és analitzar el volum de circulació que hi ha en aquesta zona. Ho explica l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Bàsicament és per a un ús estadístic, per intentar analitzar quin és el tràfic d'aquella zona, per intentar millorar i planificar també urbanament, no?, la mobilitat de la nostra vila. És una prova pilot que ens han ofert de manera totalment gratuïta l'empresa de seguretat Alfanet. Les l'han implementat ja en algun municipi de la costa i cercaven un municipi de muntanya per també poder fer la prova pilot, i en aquest cas molt agraïts de que hagin escollit la comtal Vila de Ripoll.
A Olot, les millores en climatització a l'oficina d'atenció al ciutadà poden ser una realitat aquesta mateixa setmana. Segons el regidor de Transició Energètica, Isaac Cribillers, es tracta d'una operació d'urgència.
A una ubicació a l'ús, una ubicació tancada i sonoritzada, orientada a un lloc que pertoca, i aquesta solució ha donat resposta a la climatització local i també a una instal·lació adequada a la mateixa i a l'absència d'afectacions a l'exterior.
Avui també parlarem d'educació, perquè l'Institut Abat Oliva de Ripoll amplia la seva oferta acadèmica amb un nou cicle de formació professional bàsic en cuina i restauració. A partir del curs vinent, el centre donarà l'opció als alumnes de compaginar les assignatures bàsiques amb aquesta proposta específica. Ens en parla en Joan Maria Roig, que és director de l'Institut Abat Oliva.
Aquest curs, com diem, és un grau bàsic de formació professional, el que passa que estaria emmarcat encara a dins de l'educació obligatòria. Per tant, és una alternativa a aquells estudiants que estan fent ESO, però que per diferents motius, potser el fet de seguir una escolarització absolutament normal amb tot el currículum que marca l'ESO, doncs tenen certes dificultats. El que permet és que puguin compaginar el que serien els estudis propis de català, castellà, anglès, les diferents matèries que s'imparteixen a dins de l'ESO, però també combinat en el que seria aquesta formació més de caràcter professional, que en el nostre cas està relacionat amb cuina i gastronomia.
Ivan Brenyer es converteix en el primer fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El davanter català signa pel conjunt olotí després d'una temporada al Langreo de segona federació, on ha marcat fins a 8 gols.
Sempre s'ha dit que el davanter ha de fer gols, està clar, sóc el primer que vull marcar i vull fer bons números, però bueno, és algo que tampoc controlo al 100%. Està clar que tot el que pugui els faré, però el que sí controlo i el que sí puc donar al 100%, i ho sé, és l'entrega en cada entreno, en cada partit, el donar al 100%, el literalment matar-me al camp per als meus companys, per l'afició i per al club.
I a la Vall de Camprodon creuen els dits perquè volen celebrar el segon cap de setmana del torneig Germans Vila-Riera amb condicions, perquè el cap de setmana passat va venir marcat per la pedregada, que també va obligar doncs a ajornar una part de la prova. La 21a edició d'un dels tornejos de referència del Ripollès ha començat aquest cap de setmana passat amb les categories infantil i a la bifemení i escoleta. També han jugat les categories S9 i S10, que no han pogut acabar el torneig per culpa del mal temps. Ara els Germans Vila-Riera es prepara pel segon cap de setmana, on jugaran les categories S11 i S12. En Carles Sobirana és el coordinador de futbol de la Vall del Ter.
Sí que és veritat que l'entorn ens ajuda, la climatologia, tot i que plou, a vegades ens ajuda molt perquè no fa la calor que pot fer altres llocs d'indrets de Catalunya, i bueno, tenim molta tradició, és la 29a edició, i estem molt satisfets d'any rere any, mica en mica, anar creixent i fent disfrutar sobretot a la part final de la temporada, que serveixi de cloenda als equips i que passem una bona jornada de futbol.
I més de 250 esportistes s'han reunit a Olot en els Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Des de la federació reiteren la importància de descentralitzar aquest tipus de campionats per donar-los a conèixer arreu del territori.
Important, perquè a més aquest any tenim esportistes que són del municipi, que juguen a bàsquet i són d'Olot i ells ho agraeixen. I al final també és una manera de donar a conèixer i a veure que existeixen aquests tipus d'esports, que hi ha esportistes del mateix municipi que els practiquen i que no el poden practicar al municipi, sinó que han d'anar a localitats col·lindants per tal de poder practicar-lo.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara és el moment de la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Tenim ganes de saber si les tempestes han de continuar o no de cara als propers dies. Dani Ramírez.
Avui el temps, aquest dimecres, ens portarà algunes tempestes. Durant la tarda podran ser moderades a intenses i, novament, amb risc de calamar. Se'ns passa a la cua d'una pertorbació. Ha començat ja el dia mig ennuvolat, amb clarianes cap a la costa, cel emboirat, boires altes, a Osona, Plana de Vic i també cap a Ripoll i alguna gotellada de la Cerdanya. La temperatura ha baixat lleugerament fins a 4 graus a 2.500 metres a la Tosa. Hem tingut una mínima de 9 graus a Molló, a Puigcerdà, a Viladrau, 12 a Olost, al Lluçanès, 12 també a Olot o 14,5 a Vic. Tot això, doncs, en perspectives a partir del migdia d'alguns ruixats a comarques del Pirineu, Prepirineu, i a la tarda les tempestes podrien ser una mica més intenses, puntualment de 10 a 30 litres per metre quadrat, i pot tornar a caure pedra o calamar-se. comarques interiors, prelitoral, i algun ruixat desfet pot arribar cap a la costa. Per tant, novament, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès, Garrotxa, les Guilleries, el Pla de l'Estany o l'interior de l'Empordà podrien rebre aquestes tempestes una mica fortes. Demà el dia serà variable amb alguna boira al matí, la temperatura baixa lleugerament de matinada i bé, a la tarda un ruixat aïllat, discret, poca cosa ja al Pirineu i Prepirineu, o també cap a les Guilleries i Osona. Però vaja, demà menys pluja, menys tempestes. I divendres ja no hauria de ploure, més sol i comença a pujar la temperatura, una temperatura que es mantindrà també alta, per sobre dels 30 graus de dia a molts indrets, de cara al cap de setmana.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia. L'energia que et recompensa.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Ara parlem de salut perquè a l'espera que el decret llei sigui aprovat, els menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte rebran una subvenció de 100 euros anuals. El govern espanyol ha anunciat que destinarà 48 milions d'euros a ajudar tots els infants i adolescents que necessitin correccions òptiques. Es calcula que un de cada 10 menors que hauria de portar ulleres o lents no les porta per qüestions econòmiques.
El govern espanyol ha anunciat una subvenció directa de 100 euros anuals per a tots els menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte. L'ajut serà universal i se'n podran beneficiar tots els infants i adolescents que ho requereixin, independentment de les deficiències visuals, la situació econòmica de la família o el seu lloc de residència. El programa, batejat com a Pla BO, es tramitarà com a decret llei i es preveu que entri en vigor el curs vinent. Ho explica Estel Parareda, òptica.
Això, la idea és que s'aprovi abans de que comenci el curs escolar i afectaria o aniria bé el que són menors de 16 anys, independentment de la renta que tingui la família, no? Llavors es donaria una ajuda per menor de 100 euros.
La dotació econòmica per aquests ajuts prové d'una línia de finançament directa del Ministeri de Sanitat, que transferirà 48 milions d'euros al Consell General de Col·legis d'Òptics i Optometristes.
És una subvenció que vindrà donada pel govern, però també entenem que els diners els haurem de prioritzar, o sigui, els haurem de donar primer als òptics, no? Abans nosaltres no cobrem aquesta ajuda del govern.
Un de cada 10 menors hauria de portar correccions òptiques i no les porta per qüestions econòmiques.
Això és molt greu perquè al final els menors estan en plena edat de desenvolupament, d'aprenentatge, però és que inclús el fet de no veure bé o de no tenir una bona visió pot implicar problemes d'autoestima, de la seva vida, del seu dia a dia, no? Al final, llavors, això sí que considerem que és, bueno, que és molt important solventar-ho de la manera que es pugui, no?
L'executiu calcula que el Pla BO arribarà a 700.000 infants i adolescents i contribuirà a mitigar el fracàs acadèmic. Segons el govern, el 30% dels casos d'abandonament escolar estan relacionats amb problemes de visió.
L'Institut Abat Oliva de Ripoll amplia la seva oferta acadèmica amb un nou cicle de formació professional bàsica en cuina i restauració. Paula Sayago.
A partir del curs vinent, l'Institut Abat Oliva de Ripoll oferirà una nova proposta acadèmica. Es tracta del nou cicle de formació professional professional bàsica en cuina i restauració i que va dirigit als alumnes de secundària del centre. La formació s'ofereix als alumnes que han cursat com a mínim tercer d'ESO o excepcionalment segon amb la proposta de l'equip docent i el Consell d'Orientació. Amb una durada de 2 cursos acadèmics, els joves podran adquirir una formació pràctica i el coneixement de les estades en empreses del sector. En finalitzar l'etapa, els estudiants rebran una doble titulació, el graduat en ESO i el certificat professional. Joan Maria Roig és el director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
Aquest curs, com diem, és un grau bàsic de formació professional, el que passa que estaria emmarcat encara a dins de l'educació obligatòria. Per tant, és una alternativa a aquells estudiants que estan fent ESO, però que per diferents motius, potser el fet de seguir una escolarització absolutament normal en tot el currículum que marca l'ESO, doncs tenen certes dificultats. El que permet és que puguin compaginar el que serien els estudis propis de català, castellà, anglès, les diferents matèries que s'imparteixen a dins de l'ESO, però també combinat en el que seria aquesta formació més de caràcter professional, que en el nostre cas està relacionat amb cuina i gastronomia. Doncs han de ser alumnes que ja tinguin els 15 anys fets, que des del centre se'ls orienti que per la seva continuïtat formativa pot ser una bona opció fer aquesta formació bàsica.
Els estudis de formació professional són els ensenyaments reglats més connectats amb el mercat laboral, ja que donen resposta a la necessitat de professionals qualificats i especialitzats en els diferents sectors de producció. Els cicles són una oportunitat per als alumnes especialment motivats pels aprenentatges professionals.
I ara us proposem un viatge però en moto. El president del Motor Antic Garrotxa, Jaume Cos, reprodueix el viatge en moto que va fer en Josep Ros de Castro l'any 58 entre Olot i Roma.
En Jaume Cos, president del Motor Antic Garrotxa, està immers a un viatge que fa 67 anys ja va fer un altre veí de la ciutat, Josep Ros de Castro. És el particular homenatge que en Jaume li fa en Josep, que l'any 1958 va anar a Roma a veure el papa amb una mobilet. Ell ho fa amb una Vespa de l'any 64. El seu gran objectiu és donar a conèixer i posar en valor tot el que en Josep havia fet per Olot.
El senyor Josep Ros va ser una persona que va estar molt a la vida social d'Olot durant molts anys. Va estar a l'Ajuntament, va estar de regidor 2 vegades, era un practicant, era un senyor que anava donant indicacions, era un senyor molt del poble, un senyor que havia fet moltes coses, entre elles doncs, que havia aconseguit el que avui, que encara li estarem agraïts, que va aconseguir que es fes l'aigua de boca, és a dir, el pous per trobar l'aigua de boca que avui tenim encara aquí a Olot, que va ser uns pous que es van fer allà al Parc Nou.
En Jaume s'ha proposat completar amb 4 dies els més de 1.000 quilòmetres que separen la capital garrotxina amb Roma. Ho aconsegueixi o no, el repte que es proposa no és petit, tenint en compte, per exemple, que la seva moto agafarà de mitjana entre 40 i 50 quilòmetres per hora.
Jo aquesta moto la vaig començar a restaurar jo fa molts anys, però a dia d'avui doncs tinc un gran amic que m'hi ha posat mà i l'ha acabat d'afinar i l'ha deixat a punt, que és l'Àngel Llorenç, el nostre xino, el xino de tots els que hem anat amb moto de joves, i m'ha ajudat a aconseguir que aquesta moto vagi com els àngels, i és el que, si arribo, serà gairebé gràcies a ell.
A la iniciativa li ha posat el títol al viatge d'en Ros de Castro, també se'l coneixia com en Bigotis.
I pensem que a tots els pobles i de la ciutat hi ha aquelles persones importants que no se'ls ha recordat o que no se'ls ha tingut en compte i que amb els anys la memòria ha desaparegut. Jo penso que aquest senyor el que havia fet, penso jo que és interessant i que val la pena que ho recordem.
Tothom qui ho vulgui pot recuperar una entrevista del programa La Finestra en Jaume Cos i també a dues de les filles d'en Josep Ros de Castro, la Josefina i la Laura.
3 quarts de 9 i 2 minuts en esports. Més de 250 esportistes s'han reunit a Olot en els Jocs Catalans d'Esports Adaptats.
Normalment, aquests grans campionats se celebren a ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona, entre d'altres. Des de la Federació Catalana d'Esports amb Persones amb Discapacitat Física van creure convenient el fet de descentralitzar aquests jocs i portar-los en diferents punts de Catalunya per tal que la gent els pogués conèixer. A Olot, aquest cap de setmana, ha tingut lloc una nova edició dels Jocs Catalans, on s'ha pogut veure diferents disciplines esportives com el bàsquet en cadira de rodes, waterpolo, bòquia i natació adaptada, entre d'altres. De fet, la secretària tècnica de la Federació, Lídia Granyanà, explica la importància de portar-ho a la Garrotxa.
Important perquè, a més aquest any, tenim esportistes que són del municipi, que juguen a bàsquet i són d'Olot, i ells ho agraeixen. I al final també és una manera de donar a conèixer i a veure que existeixen aquests tipus d'esports, que hi ha esportistes del mateix municipi que els practiquen i que no el poden practicar al municipi, sinó que han d'anar a localitats col·lindants per tal de poder practicar-lo.
Al pavelló d'esports d'Olot s'ha pogut veure diferents esports, però un dels que ha tingut més bona rebuda ha estat la Copa Catalana de Bàsquet en cadira de rodes, en què hi han participat quatre equips: el Costa Daurada, que ha quedat campió, el Club Bàsquet Mifas, el Club Bàsquet Granollers i el Club Bàsquet Hospitalet. Grañana explica quines són les principals diferències amb el bàsquet a peu.
Amb el bàsquet de cadira, el bàsquet a peu, les diferències són mínimes, el reglament és el mateix, la canasta s'ha situat a la mateixa distància. Sí que una de les diferències a nivell de reglament és que els jugadors en cadira poden fer dobles, és a dir, poden botar, tornar a agafar la pilota i tornar a botar. No hi ha dobles en el bàsquet en cadira, i al final la gran diferència és el mitjà de transport, no? de moviment. Doncs uns van corren i els altres van amb cadira, però les faltes i tot a nivell de reglament és la mateixa.
A més, aquests Jocs Catalans d'Esport Adaptat també han deixat protagonisme amb alguns garrotxins. En natació adaptada, que s'ha celebrat a les instal·lacions del Club Natació Olot, ha guanyat el nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, i la garrotxina del Club Natació Olot, Berta Colomer, ha quedat en segona posició en categoria femenina. També s'ha disputat un partit All-Star de waterpolo amb els millors jugadors catalans.
El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot convoca la 19a edició dels Premis Garrotxí de l'any. Es lliuraran el pròxim 5 de juny en un acte obert a tothom als paratges del restaurant La Veu. Aquest any, amb aquests tres finalistes: Clàudia Pujol, periodista i escriptora; Dani López, compositor, multiinstrumentista i productor; i Albert Fàbrega, mecànic, comunicador i tècnic de Fórmula 1. Premis Garrotxí de l'any, per reconèixer els millors de tots nosaltres.
Seguim coneguent els candidats, el perfil dels candidats a Garrotxer de l'any d'aquest 2025. Albert Fàbrega, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Joel, com estàs? Molt bon dia.
L'Albert Fàbrega és mecànic i comentarista de Fórmula 1. Coneixem tota la teva vessant més pública, que és la de comentarista en canals especialitzats de motor, però tu vens del món de la mecànica pura i dura, no?
Sí, sí, de fet jo sóc mecànic, vaig estudiar enginyeria, però no tinc el títol com a tal, i gran part de la meva trajectòria professional ha sigut com a mecànic, començant aquí a la Vall d'en Bas amb el Xavier Riera, però arribant fins a la Fórmula 1, passant per Le Mans, pel món de ral·lis, per Estats Units, fent una mica de tot dins aquest món, fins que, bueno, vaig deixar la vessant més tècnica i em vaig començar a dedicar una mica més al món de la comunicació.
Com és per dins el món del motor?
Doncs mira, fer-ho des del món tècnic és molt dur, fer-ho del món del costat de la comunicació també, perquè amb dues especialitats, anem a dir, o amb dues vessants, requereixen molta dedicació. S'ha de viatjar molt, es treballen moltes hores, es fa sota molta pressió, tant a nivell de contingut com també a nivell contextual i a nivell de producció, i per tant requereix molt d'esforç mental, molt d'esforç físic, perquè tants de viatges castiguen molt, i sobretot molt de sacrifici per la feina en si, però també per els calendaris que tenim, que són molt apretats. Pràcticament estem viatjant durant tot l'any, i això fa que ens perdem moltes coses de la vida, no? Jo sempre he dit que aquest món, més que una feina com a tal, és una manera de viure.
És una manera de viure. A partir de quin moment fas el salt al món de la comunicació?
Doncs mira, quan estava just a la Fórmula 1, vaig fer un parell de projectes més relacionats amb el món del motor. Va sorgir una oportunitat a TV3 i la vaig aprofitar. A partir d'aquí porto 10 anys amb diferents televisions, des de Fórmula 1, televisió pròpia del campionat, passant per DAZN, per Telefònica, per Movistar, ara estic a ESPN i Fox a Sud-amèrica, però bé, els meus inicis de fet varen ser molt més propers, fent el programa que es deia Ones de Motor a Ràdio La Vall, i posteriorment formant part d'aquell gran equip de cilindrada de Ràdio Olot, que tot eren programes de motor i de ràdio relacionats amb el món del motor. Aquí van ser els meus inicis. A partir d'aquí em vaig començar a involucrar també amb el tema de les xarxes socials i fins que va arribar aquesta oportunitat d'estar a la televisió.
Quina és la part més complicada del món comunicatiu lligat amb el motor?
Saps què passa? Que la Fórmula 1 i les grans competicions de motor, hi ha un component de secretisme molt important. Hi ha un component tècnic de desenvolupament que els propis equips tenen respecte a la competència i que intenten amagar, que intenten que ningú vegi, perquè no els hi puguin, òbviament, copiar. I això fa que la nostra feina, sobretot en el meu costat, que és un costat més tècnic, d'analitzar què és el que fan els equips i com desenvolupen els cotxes i com els posen en escena a la pista, sigui més complicat treure aquesta informació. A vegades l'has d'intuir, o a vegades l'has de preguntar off the record, anem a dir, però això és molt complicat. I llavors has d'anar molt de compte segons què dius, com ho dius. Hi ha moltes efectes secundaris i molta influència mediàtica i de molta gent que segueix aquestes coses i segons què dius pues té una certa influència sobre molts interessos econòmics, de repercussió mediàtics, dels equips i de les marques que ja estan implicades, i per tant s'ha d'anar molt de compte amb què dius i com.
L'idioma és un problema a vegades o no?
L'idioma és un problema, depèn de per què facis. Home, aquestes competicions internacionals, si no tens un bon anglès, és molt difícil moure's, perquè és l'idioma més utilitzat i té una, òbviament, una influència anglesa molt important, i això vol dir que si no parles anglès és molt difícil que tinguis accés a molta gent, a molta documentació i sobretot a comunicar-te, no solament amb la gent dels equips sinó amb l'altra gent que hi ha a la premsa i l'organització. Estàs donant voltes pel món i òbviament tenir un bon anglès ajuda. A partir d'aquí, si treballes per mitjans espanyols o de parlar hispana o catalans com TV3, com havia fet, doncs la llengua materna és molt important i és bàsica, no? Però un bon anglès ajuda i jo diria que és fins i tot imprescindible.
Albert, l'any passat va ser considerat el millor influencer en el teu camp.
Sí.
Les xarxes socials en el món del motor són tan cruels com les xarxes socials ordinàries?
Sí. És un espai en el que hi ha gent que les utilitza d'una manera molt constructiva, molt positiva. Jo intento sempre ser constructiu, intento sempre que no sigui un mirall, sinó que sigui una manera de comunicar-me amb la gent, intento llegir, intento contestar en el temps que tinc disponible per generar una interacció, però és evident que hi ha gent amagada sota un o darrere un sinònim que no ho entén així i que, més enllà de passar-s'ho bé, intenta, doncs, utilitzar-les de manera destructiva. Però bé, és una cosa que amb el temps ja he après a digerir, perquè en el temps ja he après a que no m'afectin, i el que no he volgut fer sota cap concepte és no interactuar, o sigui, penjar coses a les meves xarxes socials i no llegir què és el que diu la gent, com ho interpreta la gent, com ho rep la gent, què és el que li agrada més, menys. Segueixo fent-ho perquè crec que és part d'això. El que no faré mai és penjar coses i simplement deixar de llegir missatges del que em diu la gent.
Albert, davant de la possibilitat de que pugui ser Garrotxer de l'any, et sents profeta a la teva terra?
Mira, no sé si és una qüestió de ser profeta o no, jo sempre que puc torno. De fet, la meva residència, tot i donar tantes voltes al món, segueix sent Olot, tot i que logísticament jo em moc d'aeroport en aeroport i segurament estaria molt millor més a prop visquent a Barcelona o al voltant de l'aeroport, però sempre que vinc acabo aquí. Aquí tinc la meva casa, aquí tinc la meva gent, la meva família, els meus amics, i sobretot em relaxa molt. Després de setmanes d'estar fora amb tanta pressió, amb tants de mitjans i amb un ambient tan frenètic d'anar amunt i avall, a mi venir aquí, poder-me anar tranquil·lament a fer un bon esmorzar, a passejar per la Fageda, per la Moixina, o estirar les cames, a mi això em relaxa molt. Per mi és imprescindible sempre que puc tornar aquí.
Albert Fàbrega, candidat a Garrotxer de l'any, una abraçada gran. Bon dia.
Moltes gràcies, Joel. Una abraçada.
Doncs així tanquem el programa d'avui i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom. 5 minuts més.